El Nus, amb Ona Vila.
I cada 15 dies ja sabeu que els dilluns ens agrada parlar de literatura i ho fem com sempre amb la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia.
Bon dia, Cris.
I a veure de què parlarem avui.
Doncs avui parlarem d'illes, de novel·les ambientades en illes i concretament illes petites amb molt pocs habitants, gairebé cap. Sí que és veritat que aquesta secció l'hem titulat Illes deshabitades, però realment aquestes illes no estan deshabitades del tot, no? Sempre hi ha una, tres, quatre persones que hi viuen.
Home, ja m'estàs fent ganes d'anar de viatge, a mi, eh?
Home, jo pensava que ens aniria bé per refrescar-nos una mica, no?
Home, sí,
i tant. Envoltats de mar, ens va bé, això.
La caloreta ha anat arribant ja, eh?
Sí. I això, són novel·les en què l'illa té un pes molt important, és a dir, que la insularitat del territori, no, ens condiciona aquesta actuació que tindran els personatges. Perquè sovint, si pensem en novel·les d'illes, no, ens ve al cap l'illa com un escenari, com un lloc remot, no, i desconegut, on hi podríem ubicar, per exemple, una novel·la d'aventures, de pirates...
Els nàufrags, no?
Exacte, els nàufrags, aquests personatges que ens arriben a llocs deshabitats per explorar. Sovint són llocs amb una natura i una fauna superdiferent, no, del que ells que estan acostumats, amb una geologia també molt diferent. I normalment la trama és aprendre a sobreviure a aquest entorn, no, enfrontar-te als pocs habitants autòctons que hi pot haver, perquè normalment sempre en aquestes novel·les d'aventures i aquest punt d'enfrontament, no? No es coopera amb el que hi ha allà, sinó que s'hi enfronta.
Ja, ets l'invasor, no?, en aquell cas.
Exacte.
El nouvingut.
Sí, i els autòctons se'ls presenta com a salvatges, no? També és habitual que els protagonistes busquin tresors amagats o misteris per resoldre en aquestes illes. I en aquest cas destaquen novel·les com L'illa del tresor, no?, que és una novel·la de pirates de Robert Louis Stevenson, o la més coneguda, Robinson Crusoe.
Home,
no?
I
de,
tant.
De Daniel Defoe. Robinson Crusoe és aquesta novel·la que ens va definir el personatge del nàufrag, no?, que deies,
sí.
I que ens va posar una mica les bases d'aquest començar de zero en un lloc on no hi ha res, a explorar aquest territori desconegut, aprendre a sobreviure i explorar també els límits de la pròpia destresa i de la pròpia capacitat de supervivència. I també ens hi apareixen aquí, en el Robinson Crusoe, aquesta relació amb els autòctons. En aquest cas, és amb uns caníbals i amb un home a qui, després de salvar la vida, el farà el seu esclau. Per tant, aquí ens apareix el colonialisme.
Totalment, i que vulguis o no, marca tota una vida i moltes generacions, eh?
I tant, i tant. I encara avui en dia sí. està passant.
Segueix en auge, sí.
Sí. I tenim moltes herències, no?, d'aquest colonialisme. Llavors, apareixen aquí l'enfrontament entre comunitats i aquest pensar que jo que vinc de fora, no?, de terra ferma, he vist molt més món, perquè estic en uns terrenys molt més avançats i no pas en una illa on estan aïllats i no han conegut, no?, aquest procés.
Jo, des que has començat, que estic parlant, pensant en la Pocahontas, no?, amb l'arribada de Will Smith, i allà que van buscant or i aquelles coses i anant de savis, quan ells, doncs, saben perfectament que allà no hi ha res, no?
Exacte, i que a vegades el fet de que les comunitats estiguin aïllades no vol dir que tinguin menys coneixement, simplement en tenen un altre, no? Sovint eren comunitats amb un elevat grau d'espiritualitat, amb uns coneixements molt més màgics o místics...
Però sobre el territori eren els que ho dominaven.
Exacte, exacte, eren els que dominaven tot el terreny. Per tant, les illes ens permeten fer moltes metàfores, no?, d'aquests temes universals. I molt sovint també va més enllà, no?, d'aquesta visió de l'illa on s'amaga un misteri o un tresor que hem estat comentant fins ara, sinó que les illes també ens permeten crear històries que versin sobre aquest aïllament, sobre la solitud. El fet d'aquest d'estar envoltat d'un tros de terra ens permet situar personatges autòctons que no han conegut res més, no?, que el seu territori i que anhelen sortir-ne. O sigui, que el que volen és fugir, és anar a veure més món, no? Però també, en canvi, ens permet posar el contrari, no? Personatges que estan cansats de la societat, estan cansats d'aquest modernisme, d'aquest progrés, d'aquesta pressió social, no? I el que volen és anar-se'n a una illa, aïllar-se de tot, a tenir un recés seu i fins i tot a muntar-hi una nova societat utòpica.
El paradís, no? Instal·lar-te al paradís, aquest concepte.
Exacte. I en aquest sentit tenim una novel·la, que és la novel·la Curso, de Lutz Seiler, que ens planteja una illa com el territori ideal per provar d'instaurar-hi règims socials alternatius al capitalisme, no? Per provar de fer una cosa diferent, que no sigui el sistema econòmic que tenim avui en dia. En aquest sentit, la novel·la s'ambienta després del col·lapse de la República Democràtica d'Alemanya, que va ser un estat comunista, i per tant busca això, un lloc sense aquestes influències geopolítiques, no, per poder viure un altre sistema diferent del sistema globalitzat. I en aquest cas Lutz ens planteja una illa on hi viuen un grup de persones. Però si per contra agafem un personatge solitari, aquest aïllament també ens permet fer sortir a la trama tots els temes de salut mental, els límits de la manca de socialització, no? On arribem? Perquè no podem oblidar que els animals que els humans som animals socials.
Totalment. I això amb el Covid jo crec que va quedar molt clar, l'ansietat social per fer... No?
Exacte,
fa 3 setmanes que no veig ningú, no? I és com una cosa molt estranya, no?
Doncs imagina't això en una illa, cada dia... I, clar, encara amb el Covid podies trucar per telèfon o podies fer videotrucades, no? Que en una illa, amb ningú més, acaben apareixent noves relacions, acabes explorant altres éssers vius amb qui relacionar-te que no siguin els humans.
Com, per exemple, els arbres, no?
Els arbres, els animals, o... Sí, sí, sí. O fins i tot les teves pròpies creences, no?
Sí, sí.
Això... Llavors, aquí arriba ja un punt de bogeria, podríem dir, no?
Ja parlaves de la salut mental, que ja l'has mencionat, eh?
Exacte. Llavors, vinculat amb aquest aïllament, no?, que és la característica principal de les illes, aquest escenari també ens permet parlar de xoc cultural i lingüístic, no?, en el cas que la novel·la ens situï un personatge de fora de l'illa que hi arriba i s'hi troba autòctons i s'hi relaciona. Llavors, aquest xoc variarà en funció de quanta gent arribi, de quants autòctons hi hagi, etc., i també de quin nivell de ruralitat o tecnificació tingui la societat d'aquella de l'illa. I la relació pot ser molt diferent, perquè trobem novel·les en què les persones que arriben, que són de l'illa, actuen com a acollidores d'aquest forà, no? O sigui, que el reben i que no hi estableixen cap problema, i en canvi novel·les en què l'autòcton és considerat un enemic pel forà.
I arriba finalment a l'illa i el pobre ja pot córrer a tornar a marxar perquè ja l'empaiten, no?
Exacte. Per tant, tenim com aquesta dualitat, no? Dos tipus de trama que podem trobar en novel·les d'illes. I l'illa com a escenari també ens permet posar sobre la taula, com ja hem vist amb Daniel Defoe, el colonialisme, no? Això que dèiem, de que aquest que arriba aparentment més avançat.
Hi ha alguna novel·la doncs, que ens mostri aquest xoc cultural?
Sí, tenim una novel·la que és La remor de les onades, de... Bueno, de fet n'hi ha moltes, eh? Però aquí he portat
sí,
un
exemple,
una de les...
No?
Sí, una de les més icòniques, que és La remor de les onades de l'escriptor japonès Yukio Mishima. Ha estat considerada una de les millors novel·les romàntiques de les últimes dècades.
Carai.
És del... Sí, sí, és del 2011. Però aquí no la citem per aquest romanticisme, sinó perquè ens presenta una història d'amor entre un pescador i una filla d'un comerciant que passa un dia per una illa diminuta del Japó.
Val. No?
Llavors, aquí... Tenim com aquest intent de història d'amor aparentment impossible, no?, entre un pescador que no ha sortit mai de l'illa i, en canvi, la filla aquesta del comerciant que ve d'un món superglobalitzat...
Que no para de viatjar, no?
Exacte, no para de viatjar perquè el ser la filla d'un comerciant l'acompanya a tot arreu. I aquí entren en xoc, no?, les tradicions de l'illa amb la modernitat del Japó en general, no? El Japó, a més, que és un dels països més moderns,
sí,
no?
Tant.
Més
sí, tant, sí, sí, sí.
Llavors, en aquesta novel·la també doncs tenim aquest xoc, però a més hi ha una gran exaltació de la natura, que això també és molt habitual en les novel·les situades en illes.
Home, doncs perquè és aquest paratge idíl·lic, no?
Clar.
Fins i tot hem parlat d'utopia, no? I tot el que ens pot mostrar aquest aïllament amb tota la seva salvatgeria que hi ha per allà, no?
Clar, exacte, i a més perquè moltes vegades són terrenys que no s'han explotat, no? Com si s'han explotat els continents de terra ferma.
A cada racó hi pot haver un tresor aquí, eh? També.
Exacte, exacte. Per tant, és en aquest context d'insularitat, no?, d'exaltació de la natura, d'aïllament, de manca de relació, en què se situen les novel·les de què parlarem avui.
Doncs anem a veure quines novel·les ens has portat avui, Ona. Per quina comencem?
Doncs mira, avui comencem per una que es diu Os, i és de l'escriptora canadenca Marian Engel. Va ser publicada el 1976, és 9 anys abans que es morís l'escriptora, per tant és una de les últimes obres que va publicar. Però el català no ens va arribar fins al 2024. Per tant, del 76 fins al 2024...
Imagina't.
Déu-n'hi-do, eh? Gairebé 50
anys. Algú que la va voler treure del calaix, eh? I fer
sí.
La traducció, no?
Sí.
Os d'animal o dels ossos que tenim al cos?
Os d'animal.
D'animal, eh?
D'animal, sí, sí. I de fet, la portada ja...
Ja t'ho deixa clar,
molt
no?
Bé. Sí. La portada original és la foto d'un os amb una persona al costat i la portada del català és el pèl de l'os amb una mà de persona al costat. Per
Val.
Tant, ja pots entendre una mica cap on anirà, no? Cap on anirà la novel·la.
Era curiositat, eh? Perquè si algú no hi ens ho estava preguntant.
Ja ens apareixerà l'os, ara en parlarem.
Aquí va arribar 2024, estàvem aquí, eh?
Exacte, 2024, de la mà de l'editorial La Magrana i amb traducció de Míriam Cano. Sempre m'agrada dir qui l'ha traduït, perquè
clar
al final
sí.
És...
Això és com els actors i actrius de doblatge, que també queden superamagats de darrere i què seria la Julia Roberts sense la seva veu, no?
Exacte. Exacte, que són superimportants, no? Perquè al final és a través de la veu, no?, que moltes vegades expresses moltes emocions i molts d'això.
Doncs un aplaudiment per Míriam Cano, que és la que ho ha traduït.
Exacte. La novel·la ens situa en una petita illa canadenca que a l'hivern té tan sols 3 habitants, no? I en aquest cas la protagonista és una persona externa a l'illa, no? Que hi arriba per passar-hi una temporada. La protagonista és la Lu, que és una bibliotecària de l'Institut Històric de Toronto, que ella rep l'encàrrec de classificar i inventariar, que vol dir fer un inventari, la biblioteca d'un antic coronel que ja és mort i que ha deixat tots els seus béns a l'Institut Històric on treballa la Lu. I entre aquests béns, doncs, hi ha una illa. Hi ha l'illa de Cari, que és on se situa la història, i hi ha la propietat de Penart i tots els edificis que hi ha allà dins. I entre ells hi ha una casa en què hi ha una gran biblioteca, perquè aquest coronel era una persona molt intel·lectual, molt estudiosa, i deixa tot això a l'Institut Històric. Llavors, per tant, la tasca de la Lu és anar en aquesta illa a catalogar, no?, tot el que hi hagi per poder-ne tenir un registre i estudiar-ho si es dona el cas que són coses que s'han d'estudiar.
Per tant, la nostra protagonista se'n va a l'illa a treballar. Aquest seria l'argument, no?
Exacte. De fet, la novel·la comença així, eh? Comença fent les maletes cap a l'illa remota, on passarà gairebé un any vivint i treballant tota sola. Llavors, l'illa ens fa d'escenari, no?, d'aquesta novel·la, però com ja hem dit, no és una illa deshabitada del tot, però sí que és molt despoblada. A l'hivern només hi ha 3 habitants, com ja hem dit, que són en Joe King, que treballa a les terres, la seva tia, que és la senyora Leroy, i un os, que sembla ser que havia estat propietat del coronel Carey, i que des d'aquell no hi és n'ha tingut cura la senyora Leroy, que és d'origen indi i, per tant, s'entén molt bé amb els animals.
Val.
No? Ens apareix aquí aquesta... De fet, hem de pensar que si estem al Canadà, no? Era terra d'indis, al Canadà.
Clar, i tant.
Per tant, tenim aquest lligam. Ara bé, la Lu no tindrà gaire relació ni amb en Joe King ni amb la senyora Leroy perquè ells passen moltes temporades fora de l'illa. Com que és una illa deshabitada en què tampoc no hi ha res i està molt a prop del Canadà, està molt a prop d'un poble que té un port i ja està a terra ferma, per dir-ho d'alguna manera, doncs ells ja es passen molt de temps al Canadà i no van tant a l'illa. Per tant, és ben bé com si estigués sola.
Val.
La protagonista.
Aquest punt de deshabitat que ja ens mencionaves, eh?
Exacte. En canvi, a l'estiu això passa a l'hivern i en canvi a l'estiu l'illa s'omple de turistes i tenim nois amb motos d'aigua que fan molt de soroll i molesten a la Lu. Tenim els turistes que es passegen tot el dia que li demanen si poden veure la casa perquè es pensa que és un museu i ella diu, bueno, encara no, l'estic estudiant, ja veurem si és un museu, no? Per tant, aquí també podem veure, no?, aquesta crítica a l'explotació del territori i a la capitalització, no? Perquè la tranquil·litat de l'hivern i després de l'estiu, que allò hi ha aquell bullici de gent, no? I també perquè...
I és que és la realitat, eh?
És la realitat, sí.
Parlem ara mateix, no sé, Balears o ja no cal ni que siguin illes, que això passa sovint només de tenir costa, per dir-ho d'una manera, no?
Exacte, exacte. I aquí ens ho posa sobre la taula, no? Ens posa aquesta crítica. I també ho veiem en el fet que els familiars del coronel Carey s'enfaden en saber que l'illa ha estat donada a l'Institut Històric de Toronto. Clar, ells es pensaven que els hi tocaria amb ells.
Que seria herència.
I ells hi projectaven un complex turístic, un complex immobiliari. Llavors, clar, tot això se'ls hi van a risc. Però jo vull pensar que el coronel ja sabia que aquests hi volien fer això.
El que es feia, no?
I per això, per protegir l'illa, la va donar a l'institut. Llavors tenim aquesta Lu que ens arriba a l'illa i ella de per si ja és una dona solitària. Per tant, amb ella ja li va bé això de marxar a l'illa, no? O sigui, aquí no veurem un conflicte de ai, m'he de separar de la meva família i estaré sola. No, perquè amb ella no deixa ningú enrere i ja li ve de gust, no? Estar sola. Tot i això, al final també veiem que s'acaba sentint sola. Per exemple, hi ha un lloc que ens diu se sentia sola, inconsolablement sola. Feia anys que no tenia contacte humà i sempre li havia costat trobar-lo. O sigui, si ja de per si se sentia sola al Canadà, imagina't ara l'illa, no?
Que realment no té un recurs social a prop a qui anar a veure o anar a buscar, no?
Exacte. Aquesta solitud s'accentua. Però sí, és cert, no?, que això que dèiem, que no està aïllada del tot, perquè està molt a prop del poble, i amb un cop de llanxa hi és, no? Vull dir que si vol relacionar-se amb gent ja ho pot fer, però com que ella és solitària, tampoc...
No ho necessita.
I es queda més a l'illa. La persona amb qui es relaciona més és l'Homer, que viu en el poble, o sigui, no viu a l'illa, sinó viu al poble, i aquest a vegades l'ajuda si té algun problema o així, però tot i aquest petit contacte, la Lu passa moltes hores sola. Llavors, en aquest sentit, l'aïllament, no?, de l'illa no ens posa a prova la capacitat de supervivència de la protagonista perquè ella no ha d'aprendre a valer-se per ella mateixa, no ha de cultivar, no ha de caçar, perquè quan necessita menjar se'n va al poble a buscar...
No és la nàufraga en un lloc salvatge, no és aquí la sinopsi, no va d'això, no?
No, sinó que ens mostra un aïllament més mental, no? Aquest que dèiem de la salut mental, de la falta de relació social, d'explorar aquests límits, no?, del comportament humà. I veiem com es porta a l'extrem aquesta manca de socialització amb altres éssers humans i es substitueix per la creació de vincles amb altres éssers vius.
És el que ens mencionaves al principi.
El que dèiem, exacte. En aquest cas, la protagonista ens estableix un vincle afectiu molt fort amb l'os, no?, que ja hem comentat que habita a l'illa. I d'aquí ve el títol de l'obra, per això es diu os. Llavors, és un vincle que arribarà a ser fins i tot sexual.
Ui, val.
Gir de guió completament.
Sí. No, jo més que res, que tota l'estona estic veient un os enorme d'aquells que se't menja i dius, ui, com el gestiones, clar.
Doncs no, és un os enorme, però és un os molt manso.
Val.
És un os molt...
Clar, domesticat, diguéssim,
clar,
no?
Clar, de fet, era la mascota una mica del coronel. I clar, està mig domesticat. Però en aquest sentit, la Lu no hi estableix una relació de domesticació, sinó que hi estableix una relació molt més d'amistat, no? I aquesta relació que acaba fins i tot establint aquest vincle de relació sexual. Llavors, com deia, és una novel·la eròtica. Vull dir, jo quan vaig començar a llegir-la no ho sabia. I el gir
no
de guió va ser
com...
Em va sorprendre, però vaig pensar que era molt interessant, no?, portar-la cap aquí, aquesta novel·la. I de fet, tenim fragments molt explícits.
A veure, va.
Tenim fragments com el meu amic, es refereix a l'os, empudegat de peix, va pujar les escales, va doblegar la llengua en vertical i li va enfonsar el cony. Per tant, aquí tens com el... No? O sigui, és que més explícit no pot ser.
No, no. Ho diu clar i català.
Sí. I llavors ens diu, la Lu va cridar de gust, no? O sigui, que veiem aquí el plaer, no?, d'aquesta relació... d'aquesta relació sexual amb l'os. Llavors, com ja hem dit, la Lu no està aïllada, per tant, si vol mantenir relacions sexuals amb altres homes, ho pot fer, i, per exemple, amb l'Homer n'hi té una, per tant, no és que ho faci amb l'os perquè no té res més, però sí que la condició d'insularitat és molt important perquè la relació amb l'os es doni, no?, perquè hi entra aquest en joc el component de la clandestinitat.
Sí.
Perquè ningú sap que això està passant.
Ningú ha de saber, no?
I ningú ha de saber. Vull dir, perquè això en un bosc del mig del Canadà no ho podries fer, no?, perquè sempre apareixeria el veí o qualsevol cosa que et diria, noia, què estàs fent? Però, en canvi, a l'illa, com que no ho veu ningú, doncs no hi ha aquesta pressió social i ningú li pot retreure, no?, el que està fent. I en aquest sentit podem dir que és una novel·la molt transgressora, no?, perquè ens parla sense embut.
Totalment.
És una de la sexualitat femenina i té també aquest punt d'empoderament femení, no?, perquè des del principi la Lu es planteja com un personatge que se sap satisfer també amb ella mateixa. O sigui, veiem que té aquesta relació amb l'os, però abans de començar la relació amb l'os es parla molt de masturbació. O sigui, en ser una persona que la socialització li costa una mica, doncs ha tingut encontres amb homes que no l'han satisfet, doncs ella practica la masturbació amb total normalitat i sense cap mena de tabú, i el llibre també és molt explícit en aquest sentit. I, de fet, és a partir de la masturbació que comença l'afer sexual amb l'os.
Va.
Perquè és, o sigui, ells ja han començat a crear vincle, no? Al principi és un vincle com de ésser humà i mascota, no?
Però l'os no parla.
L'os no parla.
L'os no parla, val? No, per veure ja en quin punt estàvem, val?
No és una novel·la de ciència-ficció.
No.
És una novel·la superrealista. Bueno, no sé si ha passat mai això, no ho sé. Però no, l'os és un animal...
D'acord, és un
normal
animal...
i corrent.
Vale, tenia el dubte, val, ja està, seguim.
Per això, llavors al principi creen aquest vincle, no?, com de mascota, no? Passen estona junts, li donen menjar, se'n van al riu, es banyen junts, etc. Fins que un dia ella es despulla perquè té molta calor i comença a masturbar-se i l'os la comença a llepar.
Val.
Llavors és a partir d'aquí que amb ella això li comença a agradar i decideix finalment guiar-lo, no?, fins a la vagina per acabar de... doncs, de tenir l'orgasme. Llavors, per exemple, hi ha el tros aquest, just el del moment en què comença la relació, diu l'os llapava, no?, palpava, i ella podria haver semblat una puça que s'estava buscant. I llavors aquí ja és quan comença a agradar-li, no? Va llapar-li els mugrons fins que se li van posar durs, li va recórrer el melic, llavors panteixant suaument ella el va guiar cap avall, i llavors ja et parla de com era això, no? La llengua era musculada, però també capaç d'allargar-se com una anguila i trobar tots els seus llocs secrets. I va perseverar a donar-li plaer com cap ésser humà ho havia fet abans. Llavors aquí veiem, no?, com realment li està agradant molt més fins i tot que qualsevol altra relació.
No, mai m'ho hauríem fet així, no?
Exacte. I un altre exemple d'empoderament femení és quan l'Homer li proposa que mantinguin relacions sexuals i ella li diu, però tu tens parella, què et semblaria si ella es fiqués al llit amb altres homes? I l'Homer li diu, doncs la mataria. I la Lu li fa veure de dir, home, doncs si tu pots, ella també ha de poder.
Clar.
No? Per tant...
Aquest punt d'empoderament femení que deies, eh?
Sí, tenim aquí aquesta crítica a l'adulteri masculí i a la necessitat de puresa femenina, no? I deixant una mica de banda la part més sexual, tenim dins de la novel·la, com ja hem estat comentant que passen les novel·les d'Illes, exaltació de la naturalesa, no?
Sí.
Aquí també veiem un retorn a la natura. És a dir, la Lu surt d'una ciutat on té una vida intel·lectual basada en l'estudi de papers, etc, i arriba un lloc on la natura pren un paper molt més rellevant, no? On ella s'anirà acoplant a aquesta natura i també s'anirà salvatjant. O sigui, també el procés d'acabar tinguent relacions sexuals amb l'os és aquest salvatjament d'ella, no?
De que t'adaptes a l'entorn, no? Al final.
Clar, exacte, hi ha un moment que ella es posa de quatre grapes a menjar al costat de l'os, que diu això, a la ciutat no ho hauries fet, però aquí t'estàs salvatjant, t'estàs assimilitzant amb l'os, no? És com que es mimetitza amb aquest os i treu la seva part més animal. Per tant, també es pot interpretar com un viatge a la protagonista per trobar-se una mica amb ella mateixa.
Ah, molt bé. Hi ha un viatge interior també aquí, eh?
Exacte, hi ha un viatge interior. És una novel·la molt, molt complexa, una novel·la molt, molt bonica, i va ser una novel·la força polèmica.
Anava a preguntar-t'ho, perquè realment, clar, deu portar cua, eh, el tema.
Clar, clar, va ser polèmica. Però tot i això, va ser guanyadora del Premi Governor General's Literary Award del 1976.
Val.
Per tant, se l'ha reconegut. O sigui, no és una d'aquelles novel·les que pel fet de ser polèmica hagi quedat en un calaix, sinó que al final se l'ha reconegut com una gran novel·la, que de fet és el que és, no? I de fet, l'autora Angel va ser la primera dona que va formar part de la Junta Directiva del Sindicat d'Escriptors del Canadà.
Imagina't.
Per tant, això ja ens vol dir alguna cosa, no? I és això que deia, no? Que és una novel·la que si no saps ben bé què estàs a punt de llegir potser et sobta, però et pot entrar molt bé. I a mi em va agradar sobretot per la delicadesa, no? I l'honestedat amb què es tracta aquesta relació de zoofília, perquè al final és zoofília.
Sí, sí.
I ens descriu sense embuts, sense tabús, sense eufemismes, tot tal com raja. Ja ho hem vist amb alguns dels fragments que he llegit. I et posa davant aquesta protagonista, no? Que a vegades et pot semblar molt llunyana, perquè potser et costa d'identificar-te, no? Amb una persona que està tenint relacions amb un os, però alhora és una protagonista molt humana, perquè ens retrata molt, no? Aquesta estructura emocional que té, que ha estat superben trebada, i que això fa que te la costi moltíssim, no?
Per tant, doncs, una bona proposta, os, doncs ja ho veieu que us pot sorprendre, ho ha explicat molt bé l'Ona. Aquesta és la primera, però em dic que en teníem dues.
En
Quina és la segona novel·la?
La segona que he portat avui és Un dia clar, de l'escriptora galesa Caris Davis, publicada el 2024.
Val.
Per tant, aquesta és
recent, eh?
Molt recent, sí. I, de fet, la traducció al català ens va arribar al gener d'aquest any, de la mà d'Anna Llisterri, publicada per l'edició 62.
D'acord, per tant, novetat ara.
Sí, sí, aquesta és novetat. I és molt diferent d'Os. O sigui, passa en una illa petita situada al nord d'Escòcia, en ple mar del nord, i allà només hi queda un sol habitant. És una illa on hi havia viscut tota una comunitat, però les dures condicions de vida han fet que els ciutadans es busquessin altres llocs, no? Excepte només un, que és l'Ibar, que s'ha quedat. Clar, hem de pensar que és un lloc on els hiverns fa molt de fred.
Sí, clar, Escòcia, eh?
Escòcia, i a més, està com... O sigui, Escòcia i l'illa encara està més amunt d'Escòcia, per tant, encara fa més fred.
Val.
No? Quasi a tocar l'Àrtic. I... Això, fa molt de fred i, a més, les condicions... O sigui, l'activitat econòmica principal és l'agricultura i la pesca. I agricultura en alguns moments de l'any tampoc es pot cultivar massa.
No, perquè no creix res allà, no?
Clar, perquè la fred tampoc et deixa. I hem de pensar també que l'illa és propietat d'un terratinent, a qui els pagesos han de servir, no?, per poder explotar aquestes terres.
Val.
Per tant, aquí també hi entra en joc, no?, això d'haver de donar una part de la collita al terratinent, etc. Per tant, també veiem com la insularitat provoca aquesta asfixió de la gent, no?, que veu que no tenen res més i que se'ls fa molt difícil treballar i que no tenen més recursos que els que el dona la terra i el mar, i l'única cosa que poden fer és marxar de l'illa per trobar millors condicions de vida, no? A la ciutat sempre hi ha fàbriques o altres llocs on pots anar a treballar, en canvi a l'illa només tens allò, no tens res més.
Anem a parlar de la trama?
Som-hi. Un dia clar ens situa... Un dia clar comença de manera molt semblant a Os. O sigui, hem dit que és una novel·la molt diferent, però comença molt semblant. Amb un protagonista que deixa casa seva per anar a passar un temps concret a una illa remota, no?, amb molt pocs habitants. I amb un encàrrec molt concret. En el cas de la Lu era inventariar aquesta biblioteca, i en el cas d'en John Ferguson, que és el nostre protagonista d'Un dia clar, és fer fora l'Ibar, que és l'únic habitant de l'illa.
Ai, aquí sí que hi haurà conflicte, doncs, Ona.
Aquí, sí, en principi comença amb conflicte, però després evoluciona i canvia.
Ai, vinga, aquí tenim molts girs. Els girs ens agraden molt.
I aquesta novel·la en té molts, de girs de guió. A mi m'ha agradat molt per això, per aquests girs de guió. I això, ha de fer fora l'últim habitant de l'illa i l'ha de fer fora perquè el terratinent en pugui disposar d'aquests terrenys, perquè hi vol posar ovelles.
Val. Estem parlant d'una illa molt petita, doncs, eh?
Sí, estem parlant d'una illa molt petita, però, o sigui, s'ambienta la novel·la el 1843, en què es va produir... O sigui, això, que va, això de treure els habitants per posar-hi ovelles, això va passar de veritat.
Val.
O sigui, no només en aquesta illa, sinó en més territoris, perquè es va produir una cosa que li deien les clarens de les Terres Altes d'Escòcia, que són com les neteges, no?, d'aquestes Terres Altes, i això va passar a mitjans del segle XIX, concretament la novel·la és del 1873, però vull dir, no va passar només aquest any, eh? I és un moment en què les comunitats de pagesos que treballen aquestes terres són expulsades i substituïdes per ovelles, perquè aquests animals permeten mantenir les pastures i permeten mantenir els marges, etc., sense necessitat d'un cost.
Et fa la feina del jardiner, diguem-ho així,
exacte,
no?
Exacte, et fa la feina del pagès que hi podries tenir i no l'has de pagar, no l'has de mantenir i no t'has de preocupar de si es mor i posar-ne un altre.
I a sobre tindràs carn i llet i ous... Ai, no, ous no.
No, ous no, que són ovelles.
Perdó, sí. I llana.
Sí, sí. O sigui, és un negoci molt ben fet pels terratinents, però clar, molts pagesos són expulsats, no? I això el llibre t'ho explica molt bé perquè et mostra... O sigui, escrivint et planteja imatges, no?, dels pagesos que els veien marxar tots junts amb corrua, no?, i veus com una gran expulsió de gent, no? Me fa pensar com amb l'expulsió dels jueus quan se'ls va fer fora, doncs el mateix.
I basada una mica en fets reals, no?
Exacte, sí, sí, sí. Llavors, tenim això, no? Els dos llibres comencen igual, amb aquest viatge marítim dels protagonistes, amb l'arribada i la descoberta de l'illa i de la casa on s'instal·laran, però llavors ens prenen camins molt diferents, no? La Lu ha arribat a l'illa per fer una feina que l'apassiona i, en canvi, en John hi ha arribat una mica a contracor. Perquè en John no és administrador, ell no és... O sigui, ell és la primera vegada que va a una illa a fer fora algú. En John és predicador d'una església.
Val.
O sigui, ell és de... Estem en el moment en, també en què hi ha el trencament de l'Església d'Escòcia, en què apareix l'Església Lliure d'Escòcia, i ell és un dels predicadors que trenca amb l'Església i se'n va a l'Església Lliure, i clar, per poder fer aquest canvi ha quedat empobrit, perquè ha deixat de rebre els sous que rebia de l'Església i ara ha de començar a construir la seva comunitat nova. Llavors, per poder tenir diners, accepta la feina d'expulsar l'Ibar, no?, per aconseguir aquests diners. I clar, arriba allà a l'illa amb una mica de por de com serà rebut, no?, de com s'ho farà perquè entengui l'Ibar que ha de marxar de l'illa, i també amb la contradicció de dir, és que els meus evangelis no em permeten fer fora, no?, aquesta persona.
Fer coses dolentes, no? Llavors...
Clar, i ara em toca fer fora aquesta persona de l'illa. Llavors, hi trobem també aquesta idea de l'enfrontament entre autòctons i forans, no? Perquè abans d'embarcar-se en el vaixell, l'administrador de les finques que li envia li dona una pistola.
Ui, home, doncs...
I li diu, per si tens problemes... I clar, ell diu, però és que jo no la sé fer servir, una pistola. Ell és un home pacífic,
clar,
en el sentit de com m'ho faré, no? I, a més, l'administrador li diu, és que l'Ibar és una persona una mica violenta, o sigui, ja es... Que, o sigui, sense conèixer molt bé la persona que viu a l'illa, ja es planteja com que és un salvatge, no?
I el conflicte ja el tenim començat abans de començar, diguéssim, no?
Exacte, abans d'arribar a l'illa ja li comencen a inflar el cap, no?, de que et trobaràs una persona supersalvatge, una persona que et farà mal, quan llavors descobrim que és un tros de pa, aquell home, no?, que no faria mal ni a una formiga. I per tant, tenim també aquesta idea de jo vinc de fora a dir-te què has de fer, no?, una mica la idea del colonialisme.
Sí, sí, totalment. També.
Però aquesta novel·la, com dèiem, fa un gir. Tot això se'ns capgira perquè en John, quan ja ha arribat a l'illa, però abans de trobar l'Ibar, rellisca per unes roques i ens queda inconscient.
Ai.
Llavors l'Ibar el troba i el cuida fins que està bé. Llavors, clar, l'Ibar no sap, no?, qui és. En John no sap per què en John ha arribat a l'illa. Llavors no sap que el vol fer fora. Però tot i així, igualment... La personalitat de l'Ibar igualment l'hauria ajudat, no? Perquè és una persona molt acollidora. Aquí veiem aquesta voluntat d'acollir que sovint no es planteja, no?
En i que l'havien venut prèviament com un salvatge, no?
Exacte, tenim aquest gir. Llavors, no hi ha un rebuig del foraster per part de l'Ibar, sinó que el cuida i desenvolupa per ell un sentiment de protecció i un vincle, no?, fins i tot. I aquí és on es posa de manifest la solitud de l'illa, perquè l'Ibar se sent molt sol des de que la seva mare i la parella del seu germà, que són les últimes persones que vivien a l'illa, van marxar. I clar, com que les comunitats van anar marxant i ell es va quedar sol, doncs se sent molt sol i sí que té alguns animals que li fan companyia, com per exemple un cavall que es diu Peggy, però li falta la companyia humana. No?
El poder parlar amb l'animal, eh?
Exacte,
en aquest cas algú que te contesti, no?
Perquè el cavall tampoc no parla. Per tant, tenim aquesta atmosfera d'aïllament, no? I aquest aïllament també es fa palès amb la llengua, perquè l'Ibar parla norn, que és una llengua en vies d'extinció que només es parla a les illes.
Val.
I aquí també veiem aquest xoc cultural i lingüístic, no?, propi de la insularitat, perquè en un inici en John i l'Ivar no poden comunicar-se, perquè en John parla anglès i escocès, però clar, l'Ivar només parla Norn.
Per tant, no s'entenen.
Per tant, no s'entenen, l'Ivar no parla res. Però en comptes d'allunyar-los, aquest xoc cultural encara els uneix més, perquè l'Ivar comença a ensenyar-li la llengua a en John. Per tant, ens posa de manifest aquest acolliment, no?, que dèiem, i aquesta generositat, no?, de que l'Ivar instrueix en John per poder-se comunicar. Per tant, l'arribada d'un forà no ens suposa aquest enfrontament, sinó la possibilitat de tenir companyia, i aquest canvi de paradigma és molt interessant. I si tornem al tema de la llengua, hi ha una gran tasca de documentació de l'autora, perquè la novel·la incorpora paraules reals de Norn, no?, extretes d'un diccionari que ella va trobar. Per tant, fa que sigui molt realista, i a més també és una gran feina de conservació d'una llengua, no?
Sí, oi tant, vull dir, clar, perquè a dia d'avui no es parla el Norn.
No ho tinc clar. Però,
si segons... és el cas, seria molt minoritari,
sí,
no?
Sí, segons el que diu la novel·la, deuen quedar... Els pots comptar amb els dits d'una mà, suposo, els parlants que queden.
D'acord.
Llavors, també hem de tenir en compte que això va estar escrit el 1976, hem dit. Per tant, vés a saber, no? 50 anys després, si queda algú, no ho sé. Però sí que el llibre té aquest glosari, no? Al final de tot del llibre tens com un vocabulari de les paraules amb Norn i amb català al costat perquè sàpigues què volen dir, perquè si no et perds al mig de la novel·la. I a més, el fet que prengui més força aquest Norn que l'escocès o l'anglès també és molt rellevant, no? Perquè es pot entendre com l'absència de la imposició forana. És a dir, en John no arriba i imposa l'escocès com a llengua universal i normativa, no és en John el que ensenya a l'Ivar l'anglès o l'escocès, sinó que s'adapta a la llengua vernacla. Per tant, reconeix la llengua vernacla com a vàlida, no? I això també és molt interessant perquè d'alguna manera està reconeixent a l'altre com a igual i no com a subordinat.
Per tant, tota aquella invasió que hi havia prèvia, en aquest cas, aquí l'hem perduda, eh? Anar cap a una altra banda de la relació.
Exacte, ens fa aquest gir de truita, que a mi em sembla superinteressant, no?, perquè et dona la possibilitat aquesta de demostrar relacions entre autòctons i forans superdiferents i superpositives, no? En aquest sentit, és una relació molt positiva.
Totalment.
Per tots dos. Llavors, el vocabulari nou en Norn que va aprenent en John també ens permet entendre molt la seva manera de viure condicionada per aquesta insularitat, no? Perquè la llengua al final no deixa de ser un reflex de la societat. Llavors, el Norn té paraules que en l'anglès no tenen traducció i són paraules que ens expressen molts matisos a l'hora de parlar o d'anomenar la natura o els fenòmens meteorològics. Per exemple, tenen una paraula per dir mar, una per dir que el mar està mogut, una per dir que les onades són molt altes, una per dir que les onades són altes i piquen. Vull dir... el mar no és sempre el mar, sinó que té un nom diferent en funció de l'estat en què està.
I aquella llengua necessari perquè allò és una illa, no? Per
clar.
Tant, té molta riquesa de vocabulari entorn del que té al voltant, no?
Exacte, relacionat amb el mar, relacionat amb la natura. Hi ha un moment que parlen de la torba, que són uns tipus de terrenys, i en funció de si la torba està tallada d'una manera, és alta, és baixa, ha crescut, està morta, té un nom diferent. Que, en canvi, amb l'anglès el que has de fer és posar-li adjectius al darrere,
sí.
Doncs amb ells no. Amb ells tenen un substantiu per cada estat de la torba i per cada estat del mar. I això és molt, molt interessant, també, no? Per conèixer aquesta insularitat de l'illa i això de que les llengües tenen paraules en funció del que han d'anomenar. Tu a Escòcia no has d'anomenar tants tipus de torba perquè no hi són, però, en canvi, a l'illa sí.
Clar.
A l'illa sí.
Per poder identificar quina és, no?
Exacte, i això surt de manera natural, no? Una societat quan necessita paraules per identificar les coses les crea, i en canvi una societat que no les necessita no les té. Llavors a l'hora de fer traduccions per això falten sinònims i a vegades i ens falten... Hi ha paraules que no tenen traducció, no? Llavors aquests dos estan sols allà a l'illa, però cap a la meitat del llibre ens hi apareix també la dona d'en John.
Val.
Que la dona d'en John pateix per la integritat del seu home i decideix anar-se'n a l'illa. Perquè, com que li han pintat l'Ivar tant com a salvatge, diu, és que al meu John aquí li passarà alguna cosa i he d'anar, saps? I he d'anar a veure què està passant. I llavors també tot ens canvia quan l'Ivar descobreix per què en John és a l'illa, no? Quan descobreix que el volen desnonar. Llavors, aquí sí que torna una mica, no?, la idea de... En John intenta defensar... L'Ivar intenta defensar-se una mica d'en John, però al final aquesta amistat prèvia que ha forjat amb ell tindrà un paper molt rellevant, no?
Clar, és que s'havien fet amics.
Exacte, s'havien fet amics. I això és molt important, no?, al final, per com acaba la novel·la.
Un dia clar.
Exacte, un dia clar, una novel·la preciosa, amb una gran profunditat emocional, on tot està molt calculat i on no hi ha res en va, no? Aquests girs de guió que van apareixent et mantenen enganxat constantment a l'obra. I sí que és cert que al principi potser hi ha una part una mica feixuga, que és quan et posa en context, amb tota la scissió de l'església i amb tot el tema aquest dels terratinents, però un cop passat això, la novel·la ja...
Després ja flueix ràpid, no?
Exacte, sí. I és això, una novel·la brillant, no?, que ens reflexiona sobre la capacitat de resistència davant dels sotracs de la vida, no?, accentuats per aquest caràcter d'insularitat, i alhora també et fa reflexionar sobre la fragilitat de l'existència, no?, d'aquesta duresa de vida, d'aquestes condicions de l'illa. I també hi apareix aquesta solitud, no?, aquesta necessitat de supervivència i aquest aïllament que acaba posant de manifest la necessitat de les relacions humanes i aquestes contradiccions, no?, a vegades també.
Totalment. Molt bé, doncs anem a veure recomanacions.
Som-hi.
El Nus, amb Ona Vila.
Doncs a veure, últimes recomanacions, quins llibres semblants ens portes als que ens has exposat avui?
Doncs mira, avui com l'últim dia només n'he portat un.
Molt bé.
Estic escurçant els programes.
És que l'Ona té moltes coses a explicar, home. Però bé, tenim aquí un bon contingut de llibres, eh? Els desgranem profundament, Ona.
Clar, és que vaig veure que duia ja moltes pàgines de guió i dic...
Bueno, espera't un moment, Ona.
Ens quedarem amb un només.
Doncs quin és aquesta que has escollit?
És una novel·la en què la insularitat té un paper molt important, és La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol, i no s'assembla directament, no s'assembla estrictament a cap dels dos que hem comentat, però sí que comparteix un tret característic sobretot amb vos. Vale? Llavors, si l'haguéssim de relacionar directament amb un, és amb vos. Es va publicar el 2002 amb l'editorial La Campana i ha estat traduït a una trentena de llengües.
Home, carai, per tant, un llibre que ha arribat lluny, eh?
Sí, a més, ha estat lectura obligatòria a molts instituts. De fet, jo me'l vaig llegir a l'institut.
És que anava a dir La pell freda, jo he sigut sentir el títol i dir que sona, no?
Sona,
jo no l'he
llegit,
però sé que sona.
De fet, se'n va fer una adaptació cinematogràfica, també.
Val.
Que a vegades, moltes vegades, ens sonen també per les pel·lícules.
També
no,
pot ser això, també podria ser.
El llibre comença amb el mateix argument que els dos que hem presentat. Una persona que ens arriba a una illa remota, on ha estat enviada per desenvolupar una activitat concreta, i en aquest cas és una persona que fuig de la societat on viu, no? Per tant, tenim aquesta idea de l'utilització de l'illa com un lloc on aïllar-se i on començar de nou.
El refugi, no?
Exacte. I tenim aquest protagonista, és un antic lluitador per la independència d'Irlanda, que accepta fer d'oficial atmosfèric en una illa remota. Llavors allà conviurà amb l'encarregat del far d'aquesta illa i haurà de fer front a unes criatures estranyes que apareixen cada nit a la costa i que els ataquen. I són unes criatures que són mig granota, mig humans.
Val, aquí anem més a ciència-ficció, eh?
Això és ciència-ficció totalment.
I allò d'oficial atmosfèric m'ha encantat, el titular de la professió.
És bàsicament una persona que es dedica a mirar quin temps fa i a fer observacions meteorològiques.
És el nostre meteoròleg, és el nostre Sergi Corral. No?
Exacte. Mira, potser li agradaria a en Sergi anar-se'n a una illa a investigar.
O potser llegir el llibre, no? Mira.
O potser llegir el llibre. De fet, millor que no vagin a aquesta, perquè aquestes granotes humanes que tenim aquí no...
No cal. Explica'ns, doncs, aquesta connexió amb vos que ens has mencionat.
Exacte, la connexió amb vos la trobem amb els vincles afectius amb aquests éssers vius en substitució a les relacions humanes, no? O sigui, no són el tema central de la pell freda i no hi tenen tant de pes com a os, però també són rellevants. I en aquest sentit, La pell freda és una novel·la amb una trama que podria ser aparentment senzilla, perquè sembla que no passi res, perquè de dia es dediquen a preparar el terreny perquè no els ataquin i de nit es dediquen a defensar-se, i és tota l'estona el mateix. És una novel·la molt, molt cíclica i molt repetitiva. Però en realitat, enmig d'aquesta repetició, que de fet aquesta repetició està feta perquè el llibre et generi angoixa, no?
Val.
Perquè tu puguis notar en la pròpia pell l'angoixa dels protagonistes. Llavors, enmig d'aquesta repetició hi tenim tres nivells de conflicte i de reconeixement. I aquests tres nivells de conflicte tenim primer el conflicte entre els humans i les granotes humanes, el conflicte entre els dos humans entre ells, que clar, s'alien per combatre l'enemic exterior, però també tenen conflictes entre ells.
Val.
I després tenim el tercer nivell, és el de... bueno, i aquí, en aquest conflicte entre els dos humans, hi ha aquesta idea del forà que arriba i el veterà que ja hi és,
clar,
no? L'oficial arriba de fora i l'encarregat del far ja hi és. I després tenim la descoberta d'un mateix i dels propis límits, no? I és en aquesta descoberta d'un mateix on tenim aquest vincle afectiu, no?, que ens permet connectar-lo amb vos. I és que el protagonista, tot i que al principi rebutja les criatures, aquestes les granotes humanes, amb la idea aquesta de la por, no?, de l'estrany, del que ve de
del
fora...
Del desconegut, sí.
Sí. Després descobreix que l'encarregat del far n'ha domesticat una, i que acaba, i ell mateix, el protagonista, acaba mantenint-hi relacions sexuals.
Val.
Amb aquesta
granota. Aquí el vincle mos, ara ens ha quedat molt clar, eh?
Aquí el vincle, sí. I igual que la Lu, l'oficial atmosfèric ens diu que les relacions que té amb aquesta granota són molt millors que les que ha tingut mai amb cap dona, no? Per tant, tenim aquí també com aquesta exaltació, no?, d'aquestes relacions amb animals. I tot i això, és una relació molt diferent a la que mantenen la Lou i l'os, perquè la relació de Lou i l'os és una relació lliure, en el sentit que l'os la llepa quan li ve de gust, la penetra quan amb ell li ve, quan ell es posa calent. De fet, hi ha un moment en què la Lou l'intenta excitar i no ho aconsegueix.
Val.
Si és en plan, l'os no en té ganes, doncs no en té ganes.
Ara no.
I ara a mi no m'emprenyis. I la Lou s'aixeca i se'n va, i cap problema. En canvi, la relació entre l'oficial atmosfèric i la granota és una relació molt més violenta, no? Perquè qui marca els ritmes és l'oficial, i per tant aquí podem parlar fins i tot de prostitució o de violació d'aquesta criatura estranya. Per tant, aquí també podríem dir que ens apareix una mica el concepte de colonialisme, no? Jo vinc de fora i jo vaig subordinant tot el que em trobo, tant si és un humà com si és una criatura estranya.
Doncs carai, doncs una bona proposta que ens portes també. Tres llibres hem descobert avui i ja ho sabeu, bones lectures. Ara que ja ve el bon temps, tenim aquest mar aquí a prop, que podem anar a la platja, a gaudir. Són llibres molt gruixuts o són molt portàtils, allò que diguéssim...
A veure, Os i Un dia clar són primets i a més passen molt bé.
De lectura fàcil i ràpida.
Un dia clar és de capítols curts, allò que dèiem, no?, que els capítols curts van bé perquè pots ara llegir una mica, després el deixes i no et quedes allà enmig d'un capítol penjat. Però La pell freda no. La pell freda és un volum així més gruixudet.
I contundent, no?
Sí, a mi l'he portat, però a mi no em va agradar gaire.
Val.
Perquè així com Os i Un dia clar són novel·les molt lluminoses, no?, molt... Quan les... A vegades jo quan m'imagino les novel·les també me'ls imagino, hòstia, amb llum o amb foscor, depèn del que t'estan explicant. Llavors, Os i Un dia clar són novel·les molt lluminoses, amb uns escenaris molt bonics, molt d'això. En canvi, La pell freda és una novel·la molt ferèstega, molt obscura, no? Molt obscena, fins i tot, a vegades, amb aquests enfrontaments, aquestes... és una mica maquiavèlica, també, no? En el fons, l'oficial com... s'enfronta amb el del far, que després tenen tot aquest conflicte amb les granotes. Per tant, potser com a novel·la d'estiu, millor Os o Un dia clar.
Sí.
I quan
I
arribi
l'hivern,
ja
no?
La llegirem. Sí.
I jo, mira, ja posat, ja que parlem d'illes, ja que parlem de mars, ja que parlem de criatures, així una mica estranyes, Tots aquells mars, de la Laia Aguilar, que no sé si l'has llegit.
No l'he llegit, però el tinc pendent.
Doncs te'l recomano molt. A menys de 48 hores me'l vaig folir, perquè
Ostres.
No podia deixar de llegir-lo. M'agrada molt el format, perquè són capítols molt curts, una o dues pàgines, i clar, és com quan et mires una sèrie de 20 minuts o una sèrie d'una hora.
És que és això.
Doncs clar, no podies dir... Està molt bé, tres generacions de dones com a protagonistes, també, i amb éssers màgics per allà, que també... I un drama gran, vull dir.
Carai, ja, i passa en un illa?
I passa a l'illa de Formentera.
Doncs mira, ja tenim l'últim llibre del
La recomanació capítol. Que ens faltava. Doncs moltíssimes gràcies, Ona. Ens veiem en 15 dies per seguir endegant en el món de la literatura.
I tant, gràcies.